Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel, a primera hora, amb Joan Trias. Amb qui parlem?
Doncs nosaltres que continuem, ho fem amb més bona música, quan hem arribat gairebé, passa un minut, de 9:45 del matí, i a aquesta hora doncs volem anar cap al 1973. El 1973 el grup Mocedades va participar amb la cançó Eres tu a Eurovisió, on Luxemburg va guanyar amb Anne-Marie David i la cançó Tu te reencontràs. Però una de les anècdotes d'aquella edició va ser l'actuació de la cantant d'Israel, Yanit, amb la cançó cantada en hebreu Eisham, que vol dir en algun lloc. Va ser la primera participació d'Israel al festival a causa dels tristos incidents ocorreguts als Jocs Olímpics de Múnich el 1972. La cantant d'aquest país es va veure envoltada d'unes rígides forces de seguretat. De fet, va córrer la llegenda durant dècades que portava una armilla antibales sota el seu vestit, encara que ella va desmentir el mite. Escoltem aquesta peça, Eisham, de Yanit.
Ràdio Estel. Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Mentre els nostres herois assistencials salven vides, els herois de la recerca són també claus. Ara i durant les pròximes setmanes per trobar solucions de present i de futur en la lluita contra el coronavirus. Entra a recercacoronavirus.vallebron.com i suma't a la investigació de la Covid-19 a Vall d'Hebron. Junts ho farem possible.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93-409-2771 o 93-409-2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 9:15 del matí.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
12 points go to...
I el que també té nom propi és aquesta sintonia, Eurovisió, que ja torna a ser aquí un any més, un dissabte més, això sí, de forma diferent. Per parlar-ne de tot plegat, de com serà aquest any, de com influirà que sigui diferent aquest any a la història del Festival d'Eurovisió, saludem a aquesta hora a Jaume Borja. Ell és periodista expert en televisió i expert també en Eurovisió. Jaume, què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, com estàs?
Deixa'm preguntar-te primer de tot, perquè, esclar, avui tenim un productor que és un eurofan, però d'aquells de mèdula, eh? I em deia, home, si el 1956 neix el festival com una manera d'unir Europa en moments difícils, com és que en un moment difícil, precisament, es cancela un festival, no?
Clar, però evidentment, sobretot i bàsicament per aquesta situació de crisi absolutament internacional, de crisi sanitària que estem vivint tots, i crec que Eurovisió en aquest cas tampoc podia quedar exempta. Soc el primer que soc, tu has dit, no? Barrejo una mica la meva professió amb la meva passió, perquè a nivell personal per a mi Eurovisió és l'esdeveniment de l'any, soc super eurofan i m'encanta dir-ho. Però sóc el primer que desitjava que aquest any no es fes si la cosa seguia tan complicada i les condicions no ho permetien. Per tant, sí, no? És un festival on es troba la gent de tot el continent, de tots els països, de tota Europa, una vegada a l'any, units per la música, que no hi ha millor raó ni millor motiu, però sí que és cert que aquest any no podia ser d'una altra manera, Joan, perquè tots ho estem intentant fer molt bé. Jo encara estic confinat i segueixo confiant en la gent en què ho hem de fer bé, bàsicament per sortir de la pandèmia, per sortir del confinament, però per sortir de la millor manera possible amb les mínimes víctimes i sobretot amb els mínims perjudicis possibles. Per tant, Eurovisió també havia de ser confinada, però aquest dissabte hi haurà programació especial, o sigui, es fa un programa especial. Ara estava revisant, perquè t'he de confessar, Joan, no sé si et passarà a tu o si li passa a la resta de gent que segueix Eurovisió, però jo aquest any, sabent que no es pot fer el festival, la final, les semifinals, com són habitualment, he desconnectat al 200%. O sigui, que sabes que em trucaves, m'he hagut de documentar una mica de qui són, no? que Televisió Espanyola també, com una televisió més de les que forma part de la Unió Europea de Radiodifusió, emetrà aquest cap de setmana l'especial Europe Shine a Light, que serà un festival especial homenatge a tots els participants que havien de concursar enguany, i on també veurem des de casa seva cadascú des del seu respectiu país com uneixen, en aquest cas sí, les veus per entretenir la gent, tot i que no es pugui fer al festival habitual.
Mira, ara em deies, he desconnectat el 200%. Jo crec que ens ha passat una mica a tots i que tot just aquest divendres hem fet bé de parlar amb tu, perquè tots estem una mica com descol·locats, no? Ben bé, sabem que hi haurà un especial, aquest Shine a Light, però no sabem ben bé com funcionarà, com anirà, quina serà l'estructura.
No, 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 jo t'he de dir que ara, just abans de l'entrevista, estava revisant digitals per veure si podies desxifrar una mica més el que passarà en aquest programa, i no en tinc ni idea, és tot com molt difícil.
Anem tots així...
Per sobre, però no en conec cap, o sigui, no en conec detalls.
Deixa'm preguntar-te això, sí, com pot afectar, tot i que es faci aquest especial, però com pot afectar un festival com Eurovisió la cancel·lació d'aquest any?
Doncs mira, jo crec que no afecta, perquè al final és una cosa tan consolidada. Aquest any havia de ser la 65a edició. Uh-huh. Parlaves ara de la seva estrena als anys, a la dècada dels 50, i és un festival que compta amb 200 milions de telespectadors, amb més de 200 milions d'audiència, i per tant, una flor no fa maig, ho trobarem tot molt a faltar, però la gent ja està desitjant que es puga recuperar i veure l'edició 65, que s'hauria de celebrar l'any que ve. L'única cosa és que l'altre dia, per veus expertes i veus de les quals ens en podem fiar, em van dir que l'any que ve tampoc hi hauria Eurovisió. No m'atreveixo a fer aquesta afirmació tan contundent, però sí que sembla ser que s'estan plantejant l'opció de que l'any que ve tampoc ho facin per prevenció. Al final sí que és cert que Eurovisió sempre es fa a pavellons immensos on tenen una capacitat de milers i milers de persones, i sí que seria una reunió que ara mateix... clar, estem en aquesta nova vida, no? I per tant, jo ahir, per exemple, sortia un moment de casa a l'hora permesa a passejar, perquè jo estic a les Terres de l'Ebre i ja estem en fase 1, i veia una amiga... I encara estem gestionant des d'ahir el fet de veure'ns i no poder-nos ni tocar. Quan ella i jo sempre ens abracem, no? Per tant, me n'estic anant per les rames, Joan, però el que et vull dir és que l'any que ve em sembla superfort que hi hagi plantejament possibilitat de no fer tampoc el Festival d'Eurovisió.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I no només això, és a dir, no només afecta els eurofans, evidentment, perquè no en poden...
Però jo crec, Joan, perdona, que la gent seguirà fidel al concurs. O sigui, no crec
sí,
que afecte negativament.
Sí, uh-huh. No només això, deia, sinó que, a més, la ciutat que fa de banderada d'Eurovisió, és a dir, el país que fa d'acollida, també és una caiguda econòmica important, trobo, no?
Aquí sí, tens tota la raó. I d'això me n'havia oblidat. Sí, en aquest cas havia de ser Rotterdam, Holanda, i certament és una inversió molt forta, però també és una inversió que recuperes. Recordo quan es va fer ara fa 2 anys, si no recordo malament, quan van anar... la Maya i l'Alfred, a Lisboa. Recordo que per Lisboa va ser un canvi, una posada a punt de la ciutat, de la capital de Portugal, i també van invertir-hi moltíssim. Va haver-hi una injecció econòmica, ja et dic, d'entrada, però també de sortida molt potent. Llavors, tens tota la raó, que evidentment segur que aquí que hauria de parlar Rotterdam i hauria d'explicar les afectacions econòmiques, que segur que les hi ha.
Més coses, per exemple, el proper festival, que ara em deies, no se sap del tot si es farà o no es farà. Clar, es mantenen els mateixos artistes o no, o això s'ha d'acabar de parlar?
Fins on jo sé, la idea era que compta amb els mateixos representants, uh-huh. en el nostre cas, per part de Televisió Espanyola, amb Blas Cantó, però, evidentment, amb cançons diferents, perquè, com tu bé saps, les cançons han de ser inèdites i només es poden estrenar uns mesos abans del festival. Sí. Per tant, Universo no pot anar per qüestions legals, per normes i bases del concurs, no pot repetir l'any següent. La idea és que tots els representants que s'havien convocat i escollit per aquest any 2020 siguin els representants de l'any següent quan es pugui recuperar el festival. T'he de dir, si vols que t'expressi la meva opinió personal, que penso que hi haurà baixes segur.
Sí, eh?
Sí, perquè no. Són artistes, els artistes tenen agendes molt complicades, els artistes no paren mai, i no sé si tothom estarà disposat a esperar que es pugui tornar a fer el Festival d'Eurovisió, o sigui, a supeditar la seva carrera en aquest festival, en això.
Escolta'm, Jaume, sigui el que sigui, passi el que passi, al sofà, bol de crispetes i mirant el que s'hagi de mirar demà, eh?
Sí, el que ens posen, ho mirarem.
Per cert, aquest especial que ens explicava en Jaume i també ara m'explicava el productor David García, un especial que s'escoltarà les cançons que anaven a participar, i hi haurà actuacions de guanyadors d'altres anys també, i a més, edificis emblemàtics d'Europa s'il·luminaran amb aquest motiu. Deixeu-me acabar donant ànims també al representant d'Espanya, a Blas Cantó, I és que fa poques hores sabíem que ha mort el seu pare als 49 anys, un fet, de fet, que malgrat les circumstàncies, sort que l'ha agafat aquí a Espanya. Perquè, clar, si no, no estaria allà, estaria a Rotterdam.
Sempre diu una frase molt sàvia, que sempre penso, mama, tens tota la raó, sempre diu, tot passa per algo, tot passa per alguna cosa.
Mm. Quanta raó.
I hauria sigut complicada la situació estant a Rotterdam a hores de representar a Televisió Espanyola al festival, per tant.
Mm. Jaume, a tu què et diu Calm After the Storm?
Pensa que m'acabo de despertar. No ho sé, què m'hauria de dir, dis-m'ho tu, Joan.
Dinamarca, any 2014.
És veritat, és veritat. Jo t'agradaria una cosa, eh? Si tu ara em posessis una imatge, no és per excusar-me, però segurament reaccionaria abans que per noms tant de cantants com d'artistes.
Sí, eh?
De vegades em perdo una mica.
Ara t'he fet un petit examen i em perdonaràs. Sonava així. Ara sí, amb aquesta sintonia?
Sí, ara sí.
Jaume Borja, periodista, expert en televisió i en tots els festivals d'Eurovisió, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Una abraçada molt gran.
Gràcies per sempre, i com sempre a vosaltres, per pensar en mi, comptar amb mi, i sempre que vulgueu parlar d'Eurovisió o de qualsevol altra cosa, jo encantat. Així que una salutació forta per a tots els amics, per a tots els amics de Ràdio Estel.
Això està fet. Gràcies, Borja. Nosaltres que continuem el programa, hora de fixar-nos en l'agenda, amb Berta Sacanell.
Pren nota, l'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Per avui us proposem la conferència Confinats però confiats, com no perdre l'esperança en temps de confinament, a càrrec de Jordi Rovira i Busquets. I podràs assistir avui a les 6 de la tarda pel YouTube de la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Tarragona. I també per demà dissabte, 16 de maig, us proposem una conferència molt interessant. Joc de trons, joc de déus, a càrrec d'Isaac Llopis, que ens explicarà la simbologia religiosa que s'amaga rere l'exitosa sèrie. No t'ho perdis, demà a les 10 del matí, sessió sessió en català i a les 12 del migdia, sessió en castellà pel YouTube de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. I també més coses. Per avui divendres us recomanem la proposta Desconfinem la Història. El Centre d'Estudis Històrics i Polítics de l'Institut d'Estudis Andorrans ha preparat unes càpsules d'història d'Andorra, unes xerrades curtes de 10 minuts que aniran a càrrec d'historiadors i experts en la història andorrana. Per avui divendres, Meritxell Mateu ens parlarà de les pintures de Santa Coloma. Podreu accedir a aquestes xerrades cada dia, de dilluns a divendres, a les 12 del migdia, a través del canal del YouTube de Càpsules d'Història. I ja per acabar, una proposta diferent. Pels més curiosos, us recomanem que feu un tour virtual per la Casa Batlló de Barcelona. Podreu descobrir els racons secrets més amagats de la majestuosa obra modernista de Gaudí. Entra al web casabatlló.es i gaudeix d'una visita virtual única.
I encetàvem el programa d'avui amb una entrevista amb un valencià com Vicent Partal, un valencià de nivell, diguem-ne, eh? I l'acabem... Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
L'acabem amb un valencià, no té nivell.
No, jo he callat.
T'has callat?
Modestament.
Ja t'entreveure. No passa res. Escolta una cosa, t'he parlat d'aquesta sintonia de Stevie Wonder.
M'has sorprès ara.
T'has sorprès, ja ho sé, t'has quedat callat dient què passa aquí ara, que no suena lo de sempre. Doncs, escolta, perquè fa dos dies Stevie Wonder va complir, atenció, 70 anys.
Déu-n'hi-do.
Ara, a mi aquesta cançó em torna molt bo. I he pensat que em va molt bé, perquè com em truques a casa per parlar, et dic la tornada de la cançó traduïda. Diu, solo llamé para decirte te amo, solo llamé para decir cuánto me importas. Jo crec que van per aquí una mica els trets, veritat, Joan? Tu ja m'has amb aquest sentit, més o menys.
Ara.
Escolta, a més, l'altra tarda estàvem parlant amb Ignasi Miranda sobre Stevie Wonder per aquesta efemèride i recordem que és el mític protagonista de l'anunci Si bebes, no conduzcas.
Sí, senyor.
Bebes, que perfectament podríem fer extensiu a Si bebes, no hagas ràdio, encaixaria. Si bebes, no hagas de técnico de sonido. O Si bebes, no seas alcalde de Badalona, com a recordant. I escolta una cosa... Escolta una cosa, tenim, gràcies a Stevie Wonder, a part de la música, tenim una de les expressions vuitenteres, ochenteres,
sí,
més meravelloses del món, que és, et ve al cap?
Home! Aquells camps de futbol quilomètrics...
Sí, avui en dia em sembla mentida, que puguin estar tan a l'aire lliure les persones. Bueno, aquesta és la sintonia misteriosa que me l'acaba de tirar el Toni, ahí pim-pam, i bueno, podem deixar una mica per a que la gent pensi, és una sèrie manga, aquesta és la dada, sèrie manga. A part d'això, que després podem parlar de quina és, la tens, la veritat, en aquest cas.
Home, i tant que la tinc.
La tens perfectament. Escolta, ara et parlaré de sèries, però volia comentar-te, perquè et dic una cosa, m'he agobiat aquest matí amb els de Digestum Legal, perquè jo no me'n recordava del tema de la declaració de la renta, t'ho dic de debò. O sigui, i ara de sobte...
Has dit, ostres, l'he de fer.
L'he de fer. M'ha encantat la teva darrera pregunta, deixant que te la comenti, perquè ha estat genial quan li has preguntat, si ens organitzem, serà més fàcil per la declaració de la renta? Home, t'imagines que et contesta? No, és molt millor anar sense els papers que has cobrat, i etcètera. Doncs molt bé, o sigui, sí, jo ja intento organitzar-me, però és igualment complicat. M'ha encantat aquest tema de la lògica de la pregunta. Molt bé.
Periodismo, en diuen.
Periodismo, líder d'opinió, ja sabem. Escolta, tu veus entre llocs, ja em diràs a veure com anem de temps, etcètera.
Mira, tens 5 minuts.
5 minuts? Bueno, escolta, mira, l'altre dia vam començar a parlar una mica de les sèries que s'havien estrenat en temps de confinament, que hem de recuperar una mica el millor que s'havia estrenat, i em vaig deixar una per comentar-te, que per mi bueno, és una sèrie per mi meravellosa, que recomano a tothom, que ja algun cop l'hem comentada, però que jo crec que val la pena estar ben atents perquè s'ha estrenat fa un parell de setmanes la quarta temporada del Ministerio del Tiempo.
Sí, senyor.
Sèrie de televisió espanyola, sèrie espanyola, que durant un temps va passar per Netflix, ara ha tornat a televisió espanyola, i que explica les aventures d'una patrulla temporal que pertany al Ministeri Secret del Govern d'Espanya, que el que tracta és de mitjançar una sèrie de portes que porten al passat, a diferents moments històrics, doncs que la història no canviï. Perquè sempre hi ha gent que es cola al passat i pot canviar. De sobte se donen en compte que, per exemple, el Quijote, doncs no ha estat publicat, no? Perquè ha passat alguna cosa al Cervantes i llavors no. Uh-huh. Tenen que tornar al passat per solucionar-ho.
Jo tampoc vull fer spoilers, Rafa, però em sembla que aquesta temporada surt un Almodóvar molt jove, eh?
Sí, ho hem vist a les promocions, Almodóvar de l'època de la movida, Almodóvar i tota aquella gent, amb Alaska i tota la penya. La veritat és que és una sèrie meravellosa i que val molt la pena, perquè a part de que és divertida, de que és molt dinàmica, de que enganxa perquè les trames estan molt ben portades, té el punt dels viatges en el temps, que a mi, si em poses viatges en el tiempo a un cocido, jo lo veo igual. O sea, a mi m'encanten els viatges en el temps i totes aquestes premisses impossibles, però a part és que et porten els diferents moments històrics de la història d'Espanya normalment, també d'Europa i del món, i recreats amb una delicadesa, amb una gràcia, de redescobrir personatges com tu deies, com per exemple Almodóvar, però d'altres, no? També. Mm. I són aventures, com està passant darrerament, aventures molt espanyoles, però amb un estil de filmar i de contar la narrativa molt americà.
No, m'encanta. És el Ministeri del Tiempo, nuestro Martin McFly.
Exactament, sí. És una mica aquesta idea, amb una estètica molt acurada i amb molt bones actuacions també amb actors de pes. Jo crec que és molt recomanable. Les quatre temporades estan disponibles a la web de Televisió Espanyola. Uh-huh. I actualment ja s'està emitint, ja van pel segon episodi d'aquesta quarta temporada. Volia parlar-te també de una sèrie que s'estrena justament avui, Joan, a Movistar Plus. Movistar Plus realment té una... Bueno, és el segell de Movistar, no? La qualitat realment. Tot el que fan té molt bon gust, té un caire alternatiu i ells és el seu leitmotiv de funcionar, no? I estrenen avui una sèrie que es diu La Unitat, ¿vale? La Unitat, que bàsicament és una unitat antiterrorista que tracta de anticipar-se, és una d'aquestes sèries que probablement succeeixin a temps real, anticipar-se perquè saben que hi ha com un comando terrorista yihadista que té una sèrie d'atemptats per dur a terme l'estat espanyol, no? I té molt bona pinta. Ja vam parlar també la setmana passada molt breument de La Línia Invisible, que és el germe d'ETA, no? De com començar ETA. L'he estat revisada aquests dies i realment és una sèrie hipnòtica, eh? O sigui, ja saps com acaba, perquè és d'aquestes sèries que reflexen un moment històric i ja saps realment el que passarà, però tot com es va desenvolupant, a més actua el grandíssim Antonio de la Torre, actor espanyol, que
sí, senyor,
de policia franquista, podríem dir, i que realment ens regala moments memorables, i és una altra sèrie que val la pena. La Unitat a Movistar Plus i també La Línia Invisible. S'estrena, per exemple, aquesta t'agradarà molt, Joan, Dinastia.
Tu t'has... Home,
Dinastia?
Sí, tant. I tant.
Doncs han fet un rebut, Joan, perquè com tot torna, al final, doncs Dinastia, que és una mena de culebron...
T'aviso que tens mig minut, eh?
Mig minut, doncs. la sintonia misteriosa, per favor.
Ràpidament. Sí o no?
Sí.
No, aquesta no. Ara.
Bueno, la cinta misteriosa era Oliver i Benji, eh?
Home, campeones, eh?
Futbol manga campeones, que bé, per marcar un gol es tiraven igual un mes, no, Joan?
I tant.
I el marcaven aquesta màgia. Doncs res, Joan, la setmana que ve més.
La setmana que ve més, esperant que un dia ho puguem fer, tots dos des de l'estudi. Rafa Sanauja, una abraçada molt gran.
Una abraçada per tots, gràcies.
Que vagi molt bé, gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, esperant que el dilluns hi tornem tots plegats a partir de les 8 del matí. No us perdeu ara mateix 5 Enters a les 10 del matí amb Joan Maria Pou, una de les veus del futbol català. Jo de tu no m'ho perdria.